Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia. El primer que busca un client quan va de vacances és oci per davant de l'allotjament o el transport. Aquesta és una de les afirmacions que s'han fet sentir dijous ahir a Lloret de Mar en la Business Tourist Market. La primera edició d'aquest debat sobre el turisme, amb prop de 150 participants, va ser tot un èxit, tant del sector privat com del públic. Una altra conclusió és que les noves tecnologies estan canviant el turisme i que el sector s'hi ha d'adaptar. Les destinacions de sol i platja també han format part del debat. Segons les institucions, el seu futur passa per complementar l'oferta amb altres productes com l'esportiu, el gastronòmic o el cultural. La jornada l'han organitzat la Fundació Climent Guitar, l'Agència EFE i l'Agència Catalana de Turisme amb el suport de l'Ajuntament. Esperen que la Business Tourist Market tingui continuïtat i que es converteixi en un fòrum de referència per al turisme. En uns minuts, cap a un quart de nou, escoltarem uns quants participants i entrevistarem l'alcalde Jaume Dolçat. Ja som a divendres, benvinguts a l'informatiu del Bon Dia, Bona Hora. La resta de continguts els avancem, com sempre, amb el nostre company Josep Altafulla. Josep, molt bon dia.
Bon dia, Moisès. Aquest divendres hi ha jornada de donació de sang i taules informatives sobre el càncer de mama. Sobre aquesta diada, avui, una perruqueria de Lloret talla els cabells a 5 euros que els destinarà a la lluita contra aquesta malaltia. Entrevistarem la perruquera Ruth Seguel. Tot seguit, recordarem, aquest diumenge hi ha el torneig internacional de kickboxing i anunciarem tots els partits del cap de setmana. També destacarem el Racó dels Contes, que demà dissabte arriba amb una proposta esportiva, entre cometes, a càrrec de Maria Dolors Arquer, amb la qual hi parlarem. Repassarem altres cites del cap de setmana, com la trobada d'animadors de Cant Litúrgic, l'obra de teatre Ese Silencio Incómodo, de Mueca, la projecció de cinema Cuando el Viento Sopla, del Cineclub Adler i la Plataforma per la Pau, entre d'altres temes.
Doncs també, com sempre, ens posarem al dia amb el temps, els diaris i els titulars. Comencem. Us saludem amb nom de Rosa Giralt, Eduard Lanzas, Marc Diva, Josep Altafulla i Moisès García. Us acompanyem en directe fins a arribar a les 9 del matí.
Bon dia, bona hora.
Fem una primera mirada al cel, a la previsió meteorològica d'aquest divendres, dels pròxims dies, especialment del cap de setmana. Saludem Miquel Bernis. Miquel, bon dia.
Bon dia, Moisès. Comencem jornada amb les pluges, altre cop reculant i avançant cap al nord. Ara mateix afecten sectors d'entre el Baix Llobregat, sobretot, i el Baix Camp, però poden anar desplaçant-se encara una mica més cap al nord durant les pròximes hores. Per tant, cal tenir present que el paraigua pot ser útil encara avui, al voltant del migdia, sobretot pluges que no s'entreveuen abundants al voltant de la selva, però que sí que poden reaparèixer encara en alguns moments d'aquest divendres. Un divendres, per tant, que s'entreveu amb bastants núvols, amb poques estones de sol i amb un ambient que continuarà sent clarament de tardor. El vent de gregal seguirà bufant amb cops de 30-40 km per hora durant molts moments del dia i la situació marítima seguirà complicada. Per tant, encara pendents d'aquesta borrasca, que tot i que ja anirà menys avui, encara pot tornar a fer ploure a la selva marítima. Una borrasca que per cert ha deixat precipitacions de més de 200 litres per metre quadrat en alguns punts del nord del País Valencià. De cara al cap de setmana, demà esperem més sol que no pas núvols. A la tarda encara hi haurà alguns ruixats i tempestes, però més concentrats cap a comarques de l'oest de Catalunya. A les de Girona més aviat seran escassos i a prop de la costa les possibilitats que arribi a ploure encara són més baixes, però segurament tindrem estones de cel enterbolit o mig ennuvolat. Diumenge, en canvi, el sol predominarà ja de forma més clara i, de fet, ara entrarem en una fase de temps més estable, més tranquil, que pot durar bona part de la setmana que ve. I pel que fa a les temperatures, el cap de setmana pujaran. Esperem un ambient força més càlid, migdies altre cop amb termòmetres per sobre dels 20 graus, ja sense vent i, per tant, fred que només es notarà a primera hora. Al centre del dia l'ambient serà més càlid del que tocaria per ser ja avançats al mes d'octubre.
Gràcies, Miquel Bernis, per la informació. Des de la caserna de la policia local, 19 graus de temperatura amb un 75% d'humitat. Al carrer Sant Pere es registra amb 20 graus.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Moment per repassar els diaris, les portades dels diferents rotatius. Comencem per l'edició gironina del diari El Punt, que titula «Els bancs hauran de pagar l'impost de les hipoteques». Canvi de criteri del Suprem, que diu que la banca aboni un impost que a Catalunya és l'1,5% de l'import del crèdit. Les entitats financeres asseguren que compliran la sentència, que podria obrir la porta a milers de reclamacions. D'altra banda, Star Wars aterra el Trueta. Membres d'un grup de fans de la nissaga van visitar pediatria. Més titulars, troben un nou tram de la muralla de l'Areny. L'Estat promet 12 milions per l'arxiu provincial. A Blanes, prova pilot per millorar la desalinitzadora. A Lloret, sobre la Business Tourist Market, l'est asiàtic, mercat de futur per Lloret. I 100.000 discapacitats intel·lectuals podran votar. D'altra banda, en el diari de Girona, el titular de portada és «Almenys 24.000 gironins podran recuperar l'impost per formalitzar la hipoteca». Les pluges inunden carrers a Roses i Cadaqués. El tram entre Maçanet de la Selva i Sils de la Nacional 2 desdoblada és a punt d'entrar en servei. Els experts recomanen a les pimes que es digitalitzin per créixer i exportar. Més titulars del diari de Girona. Troben dos àngels tallats en pedra en una botiga de Girona. Girona proposa congelar els impostos i les taxes per l'any vinent. Alliberen quatre dones a les quals prostituïen en un pis de Girona. I dos titulars més. A Figueres, dos detinguts per un tiroteig sense ferits al barri de Colobret. I a Girona mor el conegut esportista de 27 anys que va caure del Bassegoda.
Més titulars de la jornada. Ens despertem amb aquestes notícies a la primera plana del País. La banca haurà d'assumir l'impost de les hipoteques. Al diari La Razón llegim avís de Junqueras. Dos punts. Sense gestos no es mouran fitxes. El diari Ara també es fa ressò que els bancs hauran de pagar els impostos de les hipoteques. L'ABC, en el mateix sentit, patacada de la banca després de la sentència de les hipoteques. El Mundo, els bancs en xoc al endollar-los al Tribunal Suprem el tribut a les hipoteques. I La Vanguardia, els bancs hauran de pagar l'impost de les hipoteques.
Però la jornada deixa altres titulars. La llevantada provoca inundacions i problemes de trànsit al País Valencià.
El balanç de pluges a primera hora d'aquest divendres ha estat considerable. A Benicarló ja han caigut gairebé 250 litres per metre quadrat i a Torreblanca s'acosten els 200. El transport s'ha vist afectat i les classes han estat suspeses.
En plana política, Soraya Sáenz de Santa Maria serà membre del Consell d'Estat.
La nomenarà avui el Consell de Ministres. L'exvicepresidenta tornarà d'aquesta manera a l'escena política amb aquest òrgan consultiu després d'haver perdut la cursa per liderar el Partit Popular davant de Pablo Casado.
Lluís Puig denuncia que l'ambaixada espanyola l'ha vetat en un acte a Brussel·les.
L'exconseller i ara representant cultural de la Generalitat havia d'inaugurar una exposició a la Universitat Lliure de Brussel·les. Es tracta d'un nou episodi de la controvertida actuació de la diplomàcia espanyola en relació amb el procés català.
Pedro Sánchez diu que Brussel·les confia més en els seus pressupostos que en els de Rajoy.
El president diu, a més, sobre la visita de Pablo Iglesias a Oriol Junqueras avui a la presó, que la negociació en nom del govern la fa el govern.
Ernest Maragall assegura que l'independentisme ha de superar el 50% per buscar suport internacional.
Segons el conseller d'Acció Exterior, els partits sobiranistes han d'expressar una estratègia conjunta abans de la sentència dels líders polítics processats.
Dos presumptes jihadistes del 17 d'agost processats es desvinculen dels atacs terroristes.
Són Driss Oukabir i Mohamed Houli. El jutge de l'Audiència Nacional no els processa per cap assassinat. Tots dos han declarat per videoconferència des de Soto del Real, on estan en presó preventiva.
I el nou centre oncològic infantil de Sant Joan de Déu posa la primera pedra amb Leo Messi.
La campanya anomenada Para los Valientes ja ha recaptat els 30 milions d'euros que necessitaven per construir el nou edifici. Serà un dels centres del càncer pediàtric més grans d'Europa amb tractament i investigació.
A punt d'arribar a les 8 i 10 minuts del matí.
Un croissant, un mini o un bon esmorzar de forquilla. I just davant de la platja de Fenals? Ara, al restaurant Xaloc, obrim a les 8 del matí perquè gaudeixis de l'esmorzar amb la sortida del sol. Tenim menú diari amb copa de cava inclosa per 14 euros. I els caps de setmana, 21,50. Peix i marisc fresc de la costa, arrossos. Recorda que també tenim menú per a grups. Cuina oberta tot el dia. Gaudeix de la brisa del mar amb els productes més frescos i de temporada. Restaurant Xaloc, a la platja de Fanals. Telèfon 972-36-80-03.
La Residència Continental us ofereix les seves noves instal·lacions i la inauguració d'un nou servei com a centre de dia. A més, tindreu la possibilitat de gaudir de tot tipus de serveis personalitzats, fisioteràpia, psicologia, medicina i una cuina de mercat totalment casolana. Tot pel benestar dels nostres avis. Per a més informació, visiteu el web o Facebook de Residència Continental Lloret de Mar o contacteu als telèfons 617 27 66 02 o 972 37 19 28. Residència Continental. Mirarem pel nostre poble.
El restaurant Papalús us convida a gaudir de la millor cuina mediterrània, amb amanides, embotits, carns a la brasa, paelles i pizzas artesanes. Recorda que també tenim menú diari de cap de setmana i uns fantàstics espais per les vostres celebracions, comiats, batejos, comunions, sopars d'empresa, aniversaris... Restaurant Papalús. Som a la carretera de Lloret a Blanes. Telèfon 972 37 0049.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
Una pizza, un plato de pasta y un postre de artesanos pueden ser buenos o buenísimos. Esta es la diferencia del restaurante Il Brigantino. Claudio Checón, nuestro nuevo cocinero, se encarga que vengas y repitas. Además de la cocina italiana, podrás degustar pescados frescos y, como gran novedad, el Art Tomahawk. Un menú delicioso con una extensa carta de vinos. Cada dos viernes a las 9 de la noche, cata maridaje en nuestra bodega. Restaurante Il Brigantino. Estamos en el Passeig Marítim número 21 de Lloret. Teléfono 972-37-1228.
En Taller Informático, grandes descuentos de hasta el 50% en todas las reparaciones, ordenadores, impresoras, portátiles, hasta el 50%. Taller Informático, servicio técnico a domicilio, mantenimiento integral de empresas, grandes ofertas en cámaras de videovigilancia e instalaciones Wi-Fi. Te llevamos tus cintas y toners a domicilio a precios low cost. Llámanos al 972-36-61-27 o visita tallerinformatico.com. Estamos en la avenida de Vidreras 171, al lado del CAP del Río. Taller Informàtico, tu informàtico de confiança.
Jo sóc del RAC i quan s'espatlla el cotxe també els truco, perquè mentre me l'arreglen em deixen un cotxe de substitució gratuït. I tu, festa del RAC.
Jo sóc del RAC i quan tinc una fuita d'aigua a casa també els truco, perquè tinc incloses totes les reparacions urgents de la llar. I tu, festa del RAC.
RAC, i som per ajudar.
Informa't a l'oficina RAC de Lloret, al costat de la benzinera Cepsa de l'Avinguda Vila de Blanes o al telèfon 972 36 37 63. I a Blanes, al carrer Anselm Clavé 73, telèfon 972 35 53 35.
Clínica Fanals, 15 años.
Clínica Fanals celebra su 15 aniversario con la ampliación de sus instalaciones, con más superficie y nuevos tratamientos para acercarte la medicina estética y regenerativa. Más que nunca, trasplante capilar con la técnica FUE, pelo a pelo, remodelación corporal con láser lipólisis y tratamiento ginecológico y de la incontinencia urinaria con láser. Estos son algunos de los tratamientos que puedes disfrutar en Clínica Fanals y sin salir de Lloret de Mar. Solicita una visita informativa gratuita al 972-36-43-28. Financiamos tus tratamientos de estética. Más información en www.clinicafanals.com. Estamos en la avenida Vila de Blanes, 162 Bajos de Lloret. Clínica Fanals, 15 años contigo.
¿Vols pujar al podi a ballar clàssics com... Els divendres, Hula Hula es vesteix de festa per reviure la música dels 80 i 90. T'invitem a gaudir amb la millor selecció musical d'una època única. DJ Jorge Gómez. T'esperem cada divendres a partir de les 11 de la nit a Hula Hula, carrer del Carme 36. Hula Hula. Cada divendres és festa, festa, festa.
Ajuda a salvar vides. Vine a donar sang. Campanya a Lloret de Mar. Aquest divendres, al Teatre Municipal, en horari de 10 a 2 del matí i de 4 de la tarda a les 9 del vespre. Al Centre Cívic del Rieral, de 2:15 de la tarda a les 9 del vespre. Vine a donar sang. Banc de Sang i Teixits, Associació de Donants de Sang, Girona, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Lloret de Mar.
Tot el mes d'octubre, l'Associació de Bars i Restaurants de Lloret, el Gremi d'Hostaleria i Lloret Turisme organitzen les 16es jornades gastronòmiques de la cuina del peix de l'art. Tasteu una gran diversitat de menús de peix i marisc de qualitat que podreu gaudir en els millors restaurants i hotels de Lloret de Mar. Amb cada menú obtindreu una entrada gratuïta als Jardins de Santa Clotilde i al Gran Casino Costa Brava. Gastronomia i ocis donen cita a Lloret de Mar. Més informació al web lloretdemar.org.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Són les 8 i 16 minuts del matí. Molt bon dia a tothom. Obrim la primera part informativa del Bon Dia, Bona Hora. El primer que busca un client quan va de vacances és oci per davant de l'allotjament o el transport. És una de les afirmacions que s'han fet sentir aquest dijous a Lloret, en la Business Tourist Market.
La primera edició d'aquest debat sobre el turisme amb prop de 150 participants, tot un èxit, tant al sector privat com del públic. Una altra conclusió és que les noves tecnologies estan canviant el turisme i que el sector s'hi ha d'adaptar.
Una de les ponents ha estat Montse Peñarroyo, directora de l'Institut Internacional d'Investigació de la Societat de la Informació i el Coneixement. Afirma que no hi ha límits a les xarxes socials vinculades al turisme.
Internet evoluciona com un ésser humà i les xarxes socials evolucionen amb ell. Xarxes que han decidit ja no són xarxes, per exemple Twitter. O sigui, Twitter ja fa un parell d'anys que va decidir que era un mitjà de comunicació.
Una altra de les participants ha estat Gemma Sunyer, del Patronat de Turisme Costa Brava, Girona, una institució capdavantera amb l'ús del màrqueting online.
Totes les campanyes, totes les accions que fem a nivell de màrqueting online, al final busquen com a objectiu que es creï contingut, contingut de qualitat sobre la destinació. Al final aquest contingut ajudarà a inspirar a futurs turistes, a futurs visitants.
Les destinacions de sol i platja també han format part del debat. El seu futur passa per complementar l'oferta amb altres productes com l'esportiu, el gastronòmic o el cultural. Jordi William, exdirector general de Turisme de Barcelona.
El concepte de sol i platja sempre s'ha entès com una cosa restrictiva. No és sol i platja, però els destins cada vegada, per molts factors, per canvis climàtics i per moltes coses, jo crec que han d'agafar el ventall no solament de treballar de 6 mesos a l'any, sinó els 12 mesos a l'any. Jo crec que és la gran aspiració de tots aquests destins de poder optimitzar la infraestructura que tenen.
La jornada l'han organitzat la Fundació Climent Guitart, l'Agència EFE i l'Agència Catalana de Turisme amb el suport de l'Ajuntament. La presidenta de la Fundació és Cristina Cabanyes.
Estem fent moltes accions a Lloret de Mar, tant a nivell d'empresaris com a nivell de l'Ajuntament, per canviar la destinació, i pensàvem que era el moment apropiat de fer acostar aquí a grans professionals del sector.
Els organitzadors esperen que la Business Tourist Market tingui continuïtat i que es converteixi en un fòrum de referència pel turisme. I tenim al telèfon a l'alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dolçat. Jaume, molt bon dia.
Molt bon dia.
Satisfet de com ha anat aquesta jornada de debat?
Doncs bé, la veritat és que va estar impecablement organitzada per la Fundació Climent Guitart i també per Guitart Hotels. La veritat, va ser impecable. El ritme va ser molt bo, els participants, doncs, la gent que venia donant les seves opinions, doncs hi havia molt de nivell i també hi havia molta assistència al públic. Per tant, diríem, en línies generals, i jo com a persona que va poder anar a opinar i va poder-ho veure, diria que va ser una organització excel·lent i que va estar molt bé.
Es van exposar moltes idees al llarg de les conferències. Quines destacaria?
Home, les ponències eren molt diferents, hi havia taules rodones molt diferents, algunes que anaven molt a la línia de les marques i el valor de les marques, aquesta marca especialment, donat que a Lloret estem fent una feina molt específica amb la nostra marca. Va estar molt bé. La de les xarxes socials, doncs, també va ser molt, molt, molt enriquidora veure com les tendències, com ho deia molt a l'entrada, com Twitter s'ha convertit en un lloc d'informació i sobretot molt polititzat i poc útil en segons quins sentits, com Instagram creix moltíssim com amb aquest ideari doncs, de marca ideal, com el Facebook doncs, evoluciona cap a unes certes característiques. La veritat és que va ser molt útil. Fins i tot el Mago Mor, en què jo pensava doncs, que era una cosa molt més de màgia, doncs no, era una xarra, era una xerrada motivacional espectacular. Per tant, com dic, van sortir moltes idees molt bones. Evidentment, cadascú opina del que vol i a vegades doncs, és difícil doncs, extreure unes conclusions concretes, però la veritat és que va ser molt enriquidor.
En tot cas, ha extret conclusions vàlides per Lloret de Mar?
Sí. Nosaltres tenim una línia molt ben fixada. A la taula a la que estàvem, doncs, a la que vaig poder-hi participar, hi havia el director general de Guitar, però també hi havia l'exdirector general de Turisme de Barcelona, que va ser bastant disruptiu, va ser una persona molt de trencament. Ens deia doncs, que el turisme del futur l'hem d'anar a buscar a la Xina i a la Índia. Jo crec personalment doncs, que encara el mercat de sol i platja europeu, en aquest cas el català el nostre, no està prou madur doncs, per anar a buscar clients a la Índia, però és una cosa que acabarà arribant. Parlant de fer promoció conjunta, cosa que des del Patronat de Turisme de la Costa Brava ja fem, per tant, amb altres destinacions, però la veritat és que sí que es van escoltar coses molt interessants i que segurament seran aplicables.
En la seva intervenció va posar de relleu el city branding i el fet de comunicar sense complexos.
Doncs sí, perquè Lloret, històricament, els darrers anys, no, des que hem encetat el canvi, tenim una mica de por a l'hora de comunicar segons quines coses, no? Perquè la gent doncs, tenim aquestes pedres a la motxilla de la nostra marca, i el que hem intentat doncs, fer amb aquesta campanya del Via Lloretenc és comunicar l'orgull de ser lloretenc sense cap mena de complexa, i d'una manera desacomplexada, directa, fresca, cosa que segurament potser abans ens costava una mica més. I en aquest sentit, doncs, sí, parlant de temes de marca, de ciutat, de city branding, doncs jo vaig voler fer èmfasi en això.
Espera que arribi una segona edició d'aquest BTM?
Home, tindria tot el sentit del món. La primera edició és tan exitosa, quan hi ha hagut partners, hi ha hagut uns ponents de molt de nivell, hi ha hagut una molt bona assistència, unes 140-150 persones, quan l'organització ha sigut molt fluida, la veritat és que no tindria sentit que no hi hagués una segona edició, i per tant, en aquest sentit, nosaltres com a Ajuntament estem encantats que la Fundació Climent Guitart doncs, faci aquest pas endavant per organitzar aquestes jornades de debat, que tinguin els patrocinadors doncs, que tenen, i per tant, doncs, oferir la nostra col·laboració perquè això doncs, pugui continuar l'any que ve.
I per últim, també li volem preguntar per un altre tema, pel Lloret Outdoor Summer Festival. Aquest estiu ha plegat més de 10.000 espectadors, 20 espectacles de música i dansa. Com es valora aquesta xifra?
Doncs molt bé. Fixeu-vos que vosaltres mateixos a l'entrada, parlant d'algunes de les conclusions que heu dit del BTM, dèieu que allò principal que valora el client és l'oci, a diferència de fa molts anys enrere, que segurament era l'hotel. La gent ja no viatja a una destinació perquè allà l'hotel X o l'hotel Y estigui molt bé, sinó que viatja per les coses que passen en aquell lloc, ja sigui platja, ja sigui cultura, ja sigui exposicions, ja sigui concerts, el que sigui. Doncs nosaltres el que intentem fer és dotar de contingut a tota aquella gent que pensa doncs, que viatjar a Lloret de Mar està molt bé, perquè les platges són espectaculars, perquè el territori és fantàstic, perquè hi ha una oferta a qualitat però molt bona. Doncs el que fem amb això és, des de turisme, el que hem intentat fer és coordinar amb molts altres departaments, amb l'ajuda de la programació del teatre, però també amb cultura i festes, també amb altres departaments, ordenar tota aquesta oferta, a posar-la sota un mateix paraigües, en aquest cas, que és la Lloret Outdoor Summer Festival, i a no contraprogramar-se i a fer una promoció conjunta, per tant, que li doni sentit a totes aquestes activitats que fem perquè el turista, quan arribi, doncs, se senti acompanyat i que vegi que hi ha molta activitat i molta dinamització a la ciutat. I això és el que hem fet amb aquest Lloret Outdoor Summer Festival. Ha funcionat molt bé, i, evidentment, doncs, ha de tenir continuïtat l'any següent.
Doncs Jaume Dolçat, alcalde de Lloret, com sempre, moltes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres, bon dia, avui. Adéu-siau.
Bon dia, bona hora.
Les 8 i 24 minuts del matí. Seguim amb més qüestions. Aquest divendres, jornada de donació de sang a Lloret. Es fa una crida als veïns perquè facin la seva aportació i ajudin així a millorar les reserves a hospitals i centres sanitaris.
La jornada que es fa a Lloret 4 vegades l'any l'organitza el Banc de Sang i Teixits, que alerta que les reserves de sang són molt baixes. En concret, ara només hi ha reserves per a 6 dies. Ho explica Meritxell Casacoberta, del Banc de Sang i Teixits de Girona.
Quan acabem de sortir de l'estiu ens costa sempre remuntar una mica, però tampoc mai havíem arribat a límits de tan proper ja quasi a Nadal i estan reserves tan baixes. Vull dir que sí que és veritat que a l'estiu les reserves ens baixen, el setembre costa remuntar, però a finals de setembre, a principis d'octubre, normalment ja tornem a notar una mica de remuntada, no? I aquest any ens costa molt. No sabem atribuir-ho a un fet concret, però ens està costant moltíssim.
Falta especialment sang dels grups 0 negatiu i A negatiu, segons Casacoberta. Especialment els primers són complicats de trobar perquè a Catalunya la majoria d'habitants tenen sang del tipus 0 positiu i A positiu.
Principalment sempre patim més amb els 0 negatius. Aquí a Catalunya el nombre de la població majoritàriament és A positiu i 0 positiu, però bueno, amb el que més patim és amb el 0 negatiu. És el grup universal i és el que menys donants tenim. Sí que és veritat que tenim un llistat de donants que ja, bueno, ells saben que, perquè a més ells tenen bueno, ens ho han autoritzat així, que ens truquem quan realment estem tan baixos de reserves, truquem als zeros negatius i A negatius. Però clar, no sempre podem estar insistint amb la mateixa persona.
Per donar sang als homes 4 cops l'any i les dones 3 cops l'any, que tinguin entre 18 i 70 anys. A més, han de presentar un bon estat de salut i pesar més de 50 quilos. Un altre dels aspectes a tenir en compte i que s'acostuma a confondre és que no s'hi ha d'anar en dejú.
Confonem a vegades el fet de quan ens demanen fer una analítica on volem mirar uns paràmetres concrets a la donació de sang. Aquí a la donació de sang nosaltres no mirem cap tipus de paràmetres de salut. Bueno, sí, fem analítiques molt més específiques, sobretot de malalties infeccioses de la sang, però no necessitem que la gent vingui en dejú. Al contrari, és important que hagi menjat pel fet de que traiem 470 mil·lilitres de sang, quasi mig litre.
La recollida es fa als dos espais habituals, al Teatre Municipal al matí i a la tarda, al Centre Cívic del Rieral, de 6:15 fins a les 9 del vespre.
Seguim parlant de solidaritat. Avui, 19 d'octubre, és el dia contra el càncer de mama, el tumor més freqüent entre les dones occidentals. Per aquest motiu, aquest mateix divendres s'instal·len les taules informatives a dos indrets de Lloret, a la plaça de l'Església i a la plaça París. Serà de 10 del matí a 2 de la tarda.
S'oferirà atenció a totes les interessades amb l'objectiu principal d'informar i conscienciar les dones de la importància de fer les revisions pertinents. D'aquesta manera, segons la presidenta de la Junta Local de l'Associació Catalunya contra el Càncer, Cristina Pané, el tractament no és tan agressiu i hi ha més possibilitats de tenir una cura total.
La recomanació més important que fem són les revisions, que quan avisin a les dones, sobretot, que hi vagin i se les facin, perquè això permet agafar el tumor molt de temps i que els tractaments siguin no tan agressius i que, per tant, la malalta ho passi una mica millor dintre lo possible. És per això que posem el dia 19, que és el dia del càncer de mama, una taula informativa a la plaça de l'Església i una altra a la plaça París per donar informació a tothom que se'ns acosti.
Al llarg de la jornada també es repartiran llaços i paraigües de color rosa per donar visibilitat a la causa i mostrar el suport a les dones afectades.
Aquesta és una de les accions que fa durant l'any l'Associació Catalunya contra el Càncer a Lloret. Cristina Pané explica que ofereixen suport psicològic i acompanyen els malalts en el tractament.
Nosaltres estem donant suport psicològic. Dono el més proper, perquè també estem al Trueta de Girona, però el que ens afecta més a nosaltres, doncs, és a l'Hospital Comarcal de Blanes i a l'Hospital Sociosanitari de Lloret. En ells tenim suport psicològic pels malalts i també per les famílies, per l'entorn familiar, doncs, també té aquest suport psicològic completament gratuït. Tenim uns voluntaris que fan companyia als malalts mentre fan quimio i els hi donen suport, i també les famílies.
Des de l'associació també estan en contacte amb el Departament de Serveis Socials de Lloret per ajudar els afectats per la malaltia que no poden pagar, per exemple, la llum o l'aigua. A més, hi ha un telèfon d'orientació sanitària gratuït, obert les 24 hores tots els dies de l'any per resoldre dubtes. És el 900 100 036.
A l'estat espanyol es diagnostiquen cada any 25.000 nous casos de càncer de mama. De fet, es calcula que una de cada 8 dones patirà càncer de mama al llarg de la seva vida.
I amb motiu del Dia Internacional contra el Càncer de Mama, una perruqueria de Lloret, la Ruth Segel Hair Studio, talla els cabells avui a un preu de 5 euros que destinarà a la lluita contra aquest tumor. Tenim la perruquera als estudis. Ruth Segel, molt bon dia.
Molt bon dia.
Per què t'assumes a aquesta causa?
Perquè, bueno, he agafat Mechones Solidaris, que és una associació sense ànim de lucre que rep donacions de cabell per la confecció de perruques gratuïtes per dones, homes, nens i nenes que estan patint un tractament de quimioteràpia o malaltia provocada per la caiguda del cabell.
Aquests 5 euros van destinats a Mechones Solidarios?
Íntegrament van destinats. A més, tenim clauers, tenim pulseres d'entre 1 i 5 euros i tots aquests diners van destinats a Mechones Solidarios.
Que també les veneu a la perruqueria, també.
Totes venen a la perruqueria, hi ha guardioles per depositar els diners que vulguis i queda en constància la teva donació per aquesta causa.
Per les persones interessades, Ruth, quins horaris feu?
Fem horari de 9 a 9 de la nit, avui, i bueno, si necessitem més temps, estarem. Perquè avui la importància és recaudar el màxim de diners per ajudar aquesta gent amb motiu del càncer de mama.
Tot tipus de talls de cabell entren als 5 euros?
Sí. Antigament sempre tenies que tindre 30 centímetres, que és la donació per majors d'edat, o 20 centímetres per nens i nenes, però avui, com a excepció, farem tots els cortes a 5 euros per destinar aquests cabells, perquè costa trobar gent amb una llargada tan alta, de 30 centímetres, que és el que necessiten per confeccionar aquestes perruques. Pensa que tots aquests diners mensualment fan entre 20 i 30 perruques que són totalment gratuïtes per gent com dones, homes, nens i nenes.
I entenem que les persones que van a tallar-se els cabells saben a què aniran destinats els seus cabells, no?
Sí, sí, sí.
Sí,
donem un diploma, queda en constància que han donat aquest cabell i, bueno, tenen un regalet, que és una regla, que és els centímetres que es tallen.
És la primera vegada que us sumeu a aquesta iniciativa?
Bueno, nosaltres, com a perruqueria, quan ve una nena a donar el seu cabell, sobretot són nenes qui ho fa, ens posem en contacte amb l'associació i, bueno, venen, ens recullen el cabell i se l'emporten per la confecció.
Per tant, això, a banda d'avui, que és la diada d'aquesta causa, també es pot donar al llarg de tot l'any, no?
De tot l'any. Nosaltres som un saló que estem sempre amb aquesta associació i tothom que vulgui donar el seu cabell pot vindre a la perruqueria Ruth Segel Hair Studio i donar el seu cabell.
Per què és important, Ruth, aquestes iniciatives?
És important perquè totes les dones són la columna vertebral de la humanitat i sense vosaltres, les dones, ningú existiria.
On podem trobar aquesta perruqueria?
La perruqueria està al carrer Torrentó, d'aquí de Lloret de Mar.
Doncs convidem a tothom. Ruth, no sé si fa falta afegir alguna cosa més.
Bueno, donaré que hi haurà talls solidaris, abraçades solidàries i merchandising d'1 a 5 euros a Ruth Segel Hair Studio tot el dia avui a Lloret de Mar.
Una diada important avui, la d'avui.
Molt important.
Doncs, Ruth, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquí a la ràdio. Convidem a tothom a aquesta causa. A 5 euros talls per Mechones Solidarios. Ruth, el que diem, moltes gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ara són les 8 i 34 minuts del matí. Ens interessem de nou per la previsió meteorològica. Saludem Miquel Bernis. Miquel, bon dia.
Bon dia, Moisès. Comencem jornada amb les pluges altre cop reculant i avançant cap al nord. Ara mateix afecten sectors d'entre el Baix Llobregat, sobretot, i el Baix Camp, però poden anar desplaçant-se encara una mica més cap al nord durant les pròximes hores. Per tant, cal tenir present que el paraigua pot ser útil encara avui al voltant del migdia, sobretot pluges que no s'entreveuen abundants al voltant de la selva, però que sí que poden reaparèixer encara en alguns moments d'aquest divendres. Un divendres, per tant, que s'entreveu amb bastants núvols, amb poques estones de sol i amb un ambient que continuarà sent clarament de tardor. El vent de gregal seguirà bufant amb cops de 30-40 km per hora durant molts moments del dia i la situació marítima seguirà complicada. Per tant, encara pendents d'aquesta borrasca, que tot i que ja anirà menys avui, encara pot tornar a fer ploure a la selva marítima. Una borrasca que, per cert, ha deixat precipitacions de més de 200 litres per metre quadrat en alguns punts del nord del País Valencià. De cara al cap de setmana, demà esperem més sol que no pas núvols. A la tarda encara hi haurà alguns ruixats i tempestes, però més concentrats cap a comarques de l'oest de Catalunya. A les de Girona més aviat seran escassos i a prop de la costa les possibilitats que arribi a ploure encara són més baixes, però segurament tindrem estones de cel enterbolit o mig ennuvolat. Diumenge, en canvi, el sol predominarà ja de forma més clara i, de fet, ara entrarem en una fase de temps més estable, més tranquil, que pot durar bona part de la setmana que ve. I pel que fa a les temperatures, el cap de setmana pujaran. Esperem un ambient força més càlid, migdies altre cop amb termòmetres per sobre dels 20 graus, ja sense vent i, per tant, fred que només es notarà a primera hora. Al centre del dia l'ambient serà més càlid del que tocaria per ser ja avançats al mes d'octubre.
Gràcies, Miquel Bernis, per la informació. 19 graus de temperatura a la zona del Rieral, 20 graus al carrer Sant Pere.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Doncs les portades dels diferents diaris que desperten avui amb els següents titulars. Comencem per l'edició gironina del diari El Punt, que titula «Els bancs hauran de pagar l'impost sobre l'impost de les hipoteques». Canvi de criteri del Suprem, que diu que la banca aboni un impost que a Catalunya és l'1,5% de l'import del crèdit. Les entitats financeres asseguren que compliran la sentència, que podria obrir la porta a milers de reclamacions. Més titulars. Star Wars aterra el Trueta. Troben un nou tram de la muralla de l'Areny. L'Estat promet 12 milions per l'arxiu provincial i a Blanes prova pilot per millorar la desalinitzadora. A més, l'Estat asiàtic, mercat de futur per Lloret i 100.000 discapacitats intel·lectuals podran votar. Per la seva part, el diari de Girona, el titular de portada, és almenys 24.000 gironins podran recuperar l'impost per formalitzar l'hipoteca. Les pluges inunden carrers a Roses i Cadaqués. El rotatiu també diu que el tram entre Massanet i Sils de la Nacional 2 desdoblada és a punt d'entrar en servei i que els experts recomanen a les pimes que es digitalitzin per créixer i exportar. Més titulars del diari de Girona: troben dos àngels tallats en pedra en una botiga de Girona. Girona proposa congelar els impostos i les taxes per l'any vinent. Alliberen quatre dones a les quals prostituïen en un pis de Girona. A Figueres, dos detinguts per un tiroteig sense ferits al barri del Colobret. I a Girona mor el conegut esportista de 27 anys que va caure del Bassegoda.
Més titulars de la jornada, a totes, o gairebé totes, en el sentit que el Suprem sentencia que els impostos de les hipoteques se'ls ha de pagar als bancs. El País destaca en primera plana que la banca haurà d'assumir l'impost de les hipoteques. La Razón, en canvi, diu avís de Junqueras, dos punts. Sense gestos no es mouran fitxes. El diari Ara, més sobre aquest tema monogràfic de la jornada. Els bancs hauran de pagar els impostos de les hipoteques. L'ABC, patacada de la banca després de la sentència de les hipoteques. El Mundo, els bancs en xoc al endosar-los al Tribunal Suprem el tribut a les hipoteques. I La Vanguardia, els bancs hauran de pagar impost de les hipoteques. Bona notícia per a aquells que hagin de formalitzar una hipoteca, moi.
I tant, doncs seguim amb altres titulars. La llevantada provoca inundacions i problemes de trànsit al País Valencià.
Aquesta és la notícia que fa balanç de pluges a primera hora d'aquest divendres i que ha estat considerable. A Benicarló ja han caigut gairebé 250 litres per metre quadrat i a Torreblanca s'acosten als 200. El transport s'ha vist afectat i les classes han estat suspeses.
En plana política, Soraya Sáez de Santa Maria serà membre del Consell d'Estat.
La nomenarà avui al Consell de Ministres. L'exvicepresidenta tornarà d'aquesta manera a l'escena política amb aquest òrgan busquen consultiu després d'haver perdut la cursa per liderar el Partit Popular davant de Pablo Casado.
Lluís Puig denuncia que l'ambaixada espanyola l'ha vetat en un acte a Brussel·les.
L'exconseller i ara representant cultural de la Generalitat havia d'inaugurar una exposició a la Universitat Lliure de Brussel·les. Es tracta d'un nou episodi de la controvertida actuació de la diplomàcia espanyola en relació amb el procés català.
Pedro Sánchez diu que Brussel·les confia més en els seus pressupostos que en els de Rajoy.
El president diu, a més, sobre la visita de Pablo Iglesias a Oriol Junqueras avui a la presó, que la negociació en nom del govern la fa el govern.
Ernest Maragall assegura que l'independentisme ha de superar el 50% per buscar suport internacional.
Segons el conseller d'Acció Exterior, els partits sobiranistes han d'expressar una estratègia conjunta abans de la sentència dels líders polítics processats.
Dos presumptes jihadistes del 17 d'agost processats es desvinculen dels atacs terroristes.
Són Driss Oukabir i Mohamed Houli. El jutge de l'Audiència Nacional no els processa per cap assassinat. Tots dos han declarat per videoconferència des de Soto del Real, on estan en presó preventiva.
I per últim, expliquem que el nou centre oncològic infantil de Sant Joan de Déu posa la primera pedra amb Leo Messi.
La campanya anomenada Para los Valientes ja ha recaptat els 30 milions d'euros que necessitaven per construir el nou edifici. Serà un dels centres de càncer pediàtric més grans d'Europa amb tractament i investigació.
Els diaris parlen de Lloret.
Doncs trobem tres notícies avui relacionades amb Lloret de Mar. Dues d'elles referents al BTM, al Business Tourist Market, que es va celebrar ahir a l'hotel Guitart. El diari El Punt Avui, a la seva pàgina 22, titula «Apunten a l'est d'Àsia com a mercat de futur per Lloret». L'exconseller Jordi William veu a la Xina i l'Índia punts d'interès per les ciutats de sol i platja. I Dulçat diu que cal descomplexar-se i insistir en el turisme esportiu i de negocis. Una notícia que també trobem a la pàgina 19 del diari de Girona. El mercat asiàtic i el canvi climàtic, les claus del Fòrum de Lloret per canviar el turisme. I també al diari de Girona, a la pàgina 12, una notícia també relacionada amb Lloret de Mar, que hem anat seguint els últims dies. El clan de la droga de la Selva i el Gironès va estafar 80.000 euros punxats a la llum. La Guàrdia Civil ha comissat 45.000 euros, 2.600 plantes de marihuana, 65 quilos de cabdells, 8 armes de foc i 22 vehicles. Recordem que és una operació que va tenir escorcolls a Lloret de Mar.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Ajuda a salvar vides. Vine a donar sang. Campanya a Lloret de Mar. Aquest divendres, al Teatre Municipal, en horari de 10 a 2 del matí i de 4 de la tarda a les 9 del vespre. Al Centre Cívic del Rieral, de 2:15 de la tarda a les 9 del vespre. Vine a donar sang. Banc de Sang i Teixits, Associació de Donants de Sang, Girona, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Lloret de Mar.
Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Obrim la segona part informativa del Bon Dia, Bon Hora amb els esports, perquè aquest diumenge es du a terme a Lloret un torneig internacional de kickboxing. Es tracta d'una art marcial semblant a la boxa, de la que es fan un seguit de combats. tant de caire amateur com professional.
La competició anomenada Kickboxing Costa Brava es du a terme cada any a Lloret. Comptarà amb 40 participants vinguts d'arreu del territori català i també d'altres països com Argentina o França, que ja fa dues setmanes que han arribat a la vila. Serà tot un espectacle esportiu que omplirà de ben segur el pavelló municipal d'esports.
L'organitzador és Albin Orquera, del Club de Boxa i Kickboxing de Lloret. Explica que es faran una vintena de combats de boxa olímpic, kickboxing i muay thai, y que el objetivo es promocionar estas modalidades a Cataluña.
Como son ya combates pactados, entonces se trata de emparejar más o menos 20 combates en los cuales habrá enfrentamientos de gente extranjera, por ejemplo de Argentina versus Cataluña, vienen chicos de Francia también y también frente a Cataluña, y luego los duelos locales que intentamos dar un poquito a conocer nuestro deporte aquí en lo que es Cataluña, y bueno, trayendo gente internacional, con lo cual le da un nivel mucho más amplio, ¿no?
Aquesta serà la vuitena edició del torneig, que està considerat el més prestigiós de la Costa Brava. Orquera destaca que també es vol oferir una visió positiva de l'esport, amb els valors que transmet i amb el respecte que existeix entre els participants.
Hemos marcado un antes y un después, porque desde que hace 8 años que hemos comenzado organizando este tipo de eventos, la cosa ha ido siempre a más. Entonces, vemos que la gente le va gustando bastante y también, sobre todo, va viendo otra cara del deporte, que no solamente lo que vemos en la televisión, que es la parte agresiva, sino que estamos viendo un poquito cómo es el desarrollo, la preparación, cómo van haciendo un combate y luego se termina con el saludo de respeto ante el competidor, ¿no? Que no solamente es subir al ring, golpearse y allí se acaba como si fuera una riña de la calle, ¿no?
Els combats seran el pròxim diumenge a partir de les 5 de la tarda en el pavelló municipal d'esports. La competició començarà amb les categories amateur i acabarà cap a les 9 de la nit amb els participants que competeixen a nivell internacional. Seguim en plana esportiva per anunciar els partits del cap de setmana. El club de futbol Lloret vol recuperar la bona dinàmica després de dues derrotes consecutives. Els homes d'Albert Batllucera s'enfrontaran al Sabadell Nord, una de les revelacions fins al moment de la primera catalana. Serà aquest dissabte a les 5 de la tarda en el camp municipal d'esports. Els vallesans van assolir l'ascens de categoria la passada temporada i fins al moment han sumat 11 punts, dos menys que els juratencs, que són els tercers a la classificació. El segon entrenador de l'equip, Òscar Prieto, destaca el potencial ofensiu dels sabadellencs.
És un equip que, per lo que no ens va semblar a mi i al míster, a nosaltres els agrada tenir la pilota, són intensos, tenen molt clar el que juguen i, sobretot, a tres quarts cap amunt tenen jugadors ofensius que són desequilibrants, perquè tenen aquella intensitat que, bueno, podria ser un equip no tan semblant com el Can Vidalet, perquè el Can Vidalet era intens en totes les línies, però sí que ells del mig cap endavant, a les zones ofensives, doncs, si no estem a la guai, doncs podran generar molts de perills.
Seguim el repàs de la jornada de competició amb el Club Hoquei Lloret. L'equip que entrena Josep Codina rebrà aquest dissabte a 8:45 del vespre la visita de l'Alcoi, que encara no ha puntuat. Els lloretencs afronten la cita en el novè lloc amb 5 punts després de les bones sensacions que va deixar l'empat de la setmana passada a la pista del Girona. El jugador Lluís Grau, però, considera que el fet que l'Alcoi sigui l'últim classificat és totalment anecdòtic.
L'Alcoi, ja sabem com és, no? És un equip que sempre fica les coses molt difícils. Això que tingui 0 punts és més anecdòtic que altra cosa, no? Perquè, bueno, serà un partit que haurem d'estar al 100% si volem treure alguna cosa positiva.
Per la seva part, el Club Unió Futbol Sala Lloret vol sumar el tercer triomf consecutiu de la Divisió d'Honor Catalana. Aquesta jornada jugaran al pavelló del Molí contra el Centelles. Serà aquest dissabte a les 5 de la tarda.
També jugarà el Lloret Esportiu Futbol Sala aquest dissabte a les 7 de la tarda. Ho farà contra el sènior B del Club Unió Futbol Sala Lloret en el pavelló del Molí.
Sí, sí, digues.
No, dic, el bàsquet Lloret rebrà el Badrun a Palamós i en voleibol el Club Voley Lloret jugarà a casa contra el Vall d'Hebron.
Més informacions sobre esports?
No, ho deixem aquí, ho ampliarem després.
D'acord.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I destaquem ara una de les moltes propostes del cap de setmana. D'entrada mirem a demà dissabte. A mig matí hi haurà la sessió del racó dels contes titulat Gimnàstica Fantàstica Elàstica, que es tracta de contes d'esports.
amb poesies energètiques, els nens faran escalfament i amb la música de bicicletes pedalaran de valent. La sessió és aquest dissabte a partir de 11:45 a la sala infantil de la biblioteca. El conte es recomana a petits a partir de 3 anys.
La contista és Maria Dolors Arquer, la tenim al telèfon. Maria Dolors, molt bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Com són aquests contes d'esports?
Moguts.
Moguts.
Amb molta energia, molt elàstics, fantàstics. Elàstics són, sí, sí. A tots els lloretencs i gent que vulguin de les voltants, que vulguin venir a escoltar-los, doncs jo els hi aconsello. I que en vinguin ben energetitzats, que farem allà uns exercicis de tensió impressionants.
Entenem llavors que nens i nenes faran gimnàstica.
Faran gimnàstica amb la imaginació i sobretot amb l'atenció, que és com es tracta d'utilitzar els contes.
I de quina manera s'explica aquest conte fent gimnàstica?
Mira, no hi ha res més que et faci... O sigui, els nens arriba un punt que els és molt normal que un ànec parli, que no pas que els expliquis coses fets reals, no? O sigui, que amb la imaginació arribarem a fer unes olimpiades en un prat, veurem com uns ossos que els hi fa por l'aigua es converteixen en uns campions de natació, i sobretot unes curses impressionants que el que menys t'esperes és el que guanya.
Tot això a la sala infantil de la biblioteca?
Tot això a la sala infantil, que és enorme, i podem fer allà... El que passa que els nens, evidentment, estaran quiets, eh? Vull dir que això ara tampoc sigui que cridi aquí a fer esbalot per la biblioteca, potser perquè després potser em cridarà l'atenció. No, això és broma, eh? Però vull dir que serà una manera, doncs, de fem gimnàstica per l'atenció. O sigui, els nens costa molt a vegades que l'atenció... cridar-los a l'atenció i que facin exercici d'atenció. Doncs, és un esport, eh? Estar, tenir atenció i estar a l'aguait de tot. I aleshores, per mitjà de tres contes i moguts, i sobretot que els personatges són els animals, doncs intentaré, doncs això, que estiguin atents, que vegin el que és important, que tothom fa esport i que és important que el que no em faci, doncs que és important que em faci.
Acostuma a funcionar bé aquesta activitat, Maria Dolors?
Acostuma a anar... Sí, evidentment que sí, perquè els nens ja els coneixen l'esport, o sigui, ja en fan, en solen fer. I, clar, veure que un animalet també en fa, doncs ho queda encara més, no? I, a més, amb to humorístic, no? N'hi ha el típic que no hi arriba perquè no és el seu, l'exaltarà més una granota que no pas una tortuga, evidentment. Doncs el fet que la tortuga també ho intenti, doncs això també els encoratja, els hi dona una idea de que, guaita, potser tortuga i potser no salto, però ja saltaré, un dia o altre saltaré també.
Doncs, Maria Dolors Arquer, gràcies per atendre'ns i esperem que vagi molt bé la sessió aquest dissabte a partir de 11:45.
A vosaltres, i que tingueu un bon dia.
I ho estem escoltant. Lloret de Mar és la seu aquest cap de setmana d'una trobada d'animadors de cant litúrgic que reunirà una 80 de persones vingudes d'arreu dels Països Catalans.
La iniciativa culmina uns cursos que du a terme l'Abadia de Montserrat per treballar la direcció musical de les celebracions litúrgiques, és a dir, de les misses. La trobada es fa cada any en un municipi diferent i enguany és el torn de Lloret.
Una de les responsables de l'organització és la lloretenca Ana Blasco, que valora de manera molt positiva que la vila sigui la seu d'aquesta trobada.
Per la parròquia de Lloret això és un honor, perquè tot el que ve de Montserrat organitzat, doncs sempre és un honor poder-ho acollir. No tots els pobles tindran la sort de tenir algun any aquesta trobada, i llavors per això nosaltres ho valorem molt.
Els participants gaudiran de visites arreu de la destinació, com els jardins de Santa Clotilde, l'ermita de Santa Cristina o el nucli antic de Lloret.
Per descomptat, oferiran concerts amb les corals de la vila, en aquest cas l'Alba de Prima, els Petits Cantors, la Unió Lloretenca, la Tot Cor dels Jubilats, la Multicultural de la Selva i Arts Nova Lloret.
Aquests concerts seran dissabte a 9:45 de la nit, així com diumenge a la 1 del migdia.
Hi haurà dos concerts. Un és el dissabte al vespre a 9:45, que aquest concert és organitzat per la parròquia de Lloret. És a dir, la parròquia de Lloret els ofereix en els visitants de la trobada. I el segon concert serà el diumenge, després de la missa, que calculem que sigui cap a la una, i aquest és un concert que és a la inversa, és la gent de trobades que ofereix a la gent de Lloret. Serà un petit concert, perquè a les dues hi ha el dinar.
A banda, hi haurà moments destacats, com el cant del Virolai, que es farà dissabte a les 8 del vespre a la Majòlica del carrer de la Vila.
O també la missa de diumenge a les 12 del migdia amb la presència del bisbe de Girona, Francesc Pardo.
I anem ara fins al teatre. La companyia Mueca ofereix aquest dissabte a la nit la representació de Ese silencio incómodo.
Una obra d'Àngel Serrano, Laguna, en què l'argument se centra en la Lola. La protagonista d'aquesta història necessita explicar una cosa molt important als seus fills, però la situació molt complicada perquè porta temps sense reunir-se amb ells. L'espectador es pregunta quina serà la notícia.
Tot i aquest argument, Ese silencio incómodo és una obra còmica que desemboca en un final sorprenent.
La representació és aquest dissabte a partir de les 9 de la nit. L'entrada és gratuïta, però amb invitació fins a completar l'aforament del teatre.
Doncs ens acompanyen als estudis Elías González i Alicia Sánchez, responsables d'aquesta obra. Molt bon dia.
Bon dia.
Expliqueu-nos de què va Ese silencio incómodo.
Bueno, la verdad que la sinopsis es bastante descriptiva. Es una reunión familiar. Tenemos aquí a la protagonista, que es Lola, que invita a todos sus hijos, que tiene una gama de hijos importantes, una familia peculiar, para dar una noticia que obviamente no queremos desvelar, que vengan al teatro, pero es una noticia importante. Y es una historia que seguramente va a ser muy empática con el público y básicamente pasa por ahí. Y sí, el final esperamos que la gente se vaya con una sorpresa y al menos con una historia que recordar, ¿no, Lola?
¿Cómo es el personaje de la Lola, Alicia? Explica'ns.
Bueno, la Lola es una persona bastante liberal. No li importa res, vull dir, ella viu molt la seva vida i ara se troba amb la situació, diguéssim, de que, clar, de que fa temps que no es reuneix a la família, els fills, i està bastant preocupada, però aviam com anirà tot.
N'ha explicat que és una comèdia.
És una comèdia, és una història fuerte con tintes de comèdia. El autor, Ángel Serrano, ha trabajado mucho para ir de la mano de la comèdia, de personajes muy antagónicos, pero que al final quiere contar quiere dar un mensaje intenso. Entonces, sí, es una comèdia con un final potente.
¿Quants personatges hi surten?
Somos 10 personajes en total.
¿Y cómo lo he trabajado esta obra?
Muy intensa.
Sí, ha sido un trabajo intenso porque hemos hecho un trabajo anterior a la época de verano, que ya sabemos que en verano en Lloret es una época de trabajo para todos y tenemos que parar julio y agosto, de investigación de personajes. Todo esto de la mano del director, de Gonzalo, pero mucha, mucha investigación de personajes. Y en este último periodo, con sesiones de ensayos muy intensos, damos saludos a la familia, que hemos dejado una foto guapa nuestra allí.
Pero bueno, ha valgut la pena.
Y sí, estamos muy contentos porque Gonzalo ha sido capaz de rascar mucho en el interior, en el alma de nosotros, para poder construir estos personajes que creemos van a gustar.
Al final, ¿qué es el que voleu transmetre amb aquesta obra? Quina seria la idea?
És que, esclar, si te diguem què volem transmetre, te direm ja bastant, m'entens?
O no. Mira, que és important. Hay temes que por la vida pasan como cotidianos, ¿no? Y que le damos poco valor. Y que pasa quizás muy cerca tuyo y lo único que te genera es un... ¡Ostras! ¿No? No más. A ver, ¿qué queremos transmitir nosotros? Que eso, aparte de tenerlo ahí, lo podemos tener muy cerca y es muy cotidiano. Hay un montón de dificultades en la vida que solventar, hay un montón de historias entre familia que poder llevar adelante y no sabemos muchas veces cómo hacerlo, ¿vale? Y al final lo que queremos transmitir es que desde una postura digamos, lógica y desde el corazón se pueden decir las cosas. Ahora también hay que saber recibirlas.
Sí, això sí. Sobretot això, no? Que vull dir que la gent, quan marxi del teatre, que, bueno, que, no els, que pensin que és algo que ho hem fet de tot cor, de dintre del nostre cor, i que els hi serveixi, diguéssim. Crec que a moltes persones els hi farà rumiar bastant això després de l'obra.
A quin tipus de públic va dirigir aquesta obra?
Bueno, la verdad es que es para un público familiar, ¿vale? Porque es un... De hecho, el conflicto es familiar, ¿vale? Directamente el conflicto es familiar. Así que quien quiera venir a disfrutar y quien quiera venir a entender que el teatro quizás no es solo reír por reír, sino que reír y dar un mensaje, que venga, que está invitadísimo. Bueno, además tenemos el aforo completo. Sí, en muy poquito tiempo se ha completado el aforo, pero bueno, es porque ya mucha gente nos conoce, mucha gente nos quiere, la familia siempre nos arropa, pero bueno, que en febrero la volveremos a hacer con mucho gusto.
Doncs Elias, Alicia, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i convidem a tothom a veure aquesta obra.
I una última cosa, sí, agradecer muy, muy especialmente a la gente que nos patrocina, que nos sponsoriza, a Radio Lloret, que tiene una pequeña participación también en la obra, tenemos que decirlo,
sí.
Que sepan, que vengan a ver dónde está la participación, y decir a la gente y a los privados y a las empresas que gracias por muecalizarse, así que muecalízate.
Doncs això queda dit. Elias, Alicia, moltes gràcies per acompanyar-nos.
Vale, a vosaltres.
Adiós.
Hem superat d'aquesta manera el punt horari de les 9 del matí. Moltíssimes gràcies i tornem el pròxim dilluns.